ellos. Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest divendres 14 de maig del 2021. Avui és Santa Virgínia i el pensament del dia ens el porta Carles Armengol, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
La pandèmia que estem vivint ens ha encarat a tots amb la nostra fragilitat. La reacció que hem tingut davant d'aquesta constatació o redescoberta de la fragilitat no sempre ha estat la millor. Hem reaccionat amb alarmisme, amb por, amb actituds desmesurades que no han ajudat ni ajuden a conviure amb la realitat que ens toca viure. Val la pena pensar-hi ara que comencem un curs escolar, envoltat també de totes aquestes preocupacions. És important que trametem unes determinades actituds en els infants que tornaran ara a l'escola. No val per res aquest alarmisme, aquesta exageració, No, hem de recuperar la mesura, la prudència, evidentment, però també la responsabilitat, la normalitat al màxim possible. Tot aquest missatge de major tranquil·litat, sense oblidar els riscos que tenim, és necessari perquè els nens puguin afrontar un curs escolar de la millor manera possible.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
Passen tot just 2 minuts de les 8 del matí. Això és a primera hora, programa 614. 96 dies després de les eleccions. 96 dies després d'acords i desacords, de negociacions i retrets. 96 dies i 2 sessions d'investidura. 96 dies més de gent a presó i exili. 96 dies després de tot plegat, avui la investidura tirarà endavant i es formarà govern de la Generalitat amb Pere Aragonès com a president, com a 132è president de la Generalitat. Era necessari i urgent formar govern per començar a treballar fort i de valent i començar a posar sobre la taula solucions a un final de pandèmia que ens té a tots exhaust i a una postpandèmia que ja comença a ensenyar les seves vísceres. No podien tardar més. El rau-rau d'una ciutadania que va votar enmig d'una pandèmia perquè així ho van decidir començava a ser notori. Si això fos una carta als Reis i els polítics fessin màgia en comptes de tacticisme, només els demanaria una cosa: facin seves les seves pròpies paraules i posin-se a treballar, tant com faci falta, tant com ho ha fet moltíssima gent sense confinar durant aquesta maleïda època de pandèmia, tant com creguin per proposar, trobar, plantejar, votar, acceptar i donar solucions. Jo diria que la ciutadania catalana, la ciutadania de Catalunya, com a mínim, s'ho mereix.
A primera hora, amb Joan Trias.
Quatre minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa, amb David García a la producció, Berta Sacanell i Rafa Sanahuja a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Àngel Ribé, la veu, que us dirà bon dia si truqueu al 93 409 2770 o ens veniu a veure al carrer Comtes de Balloc número 67 de Barcelona. I el control tècnic, Toni Huguet. Toni, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan, Mercè, Berta, Rafa, David, Maria, Àngels, Ignasi. Què tal? Com esteu?
Avui de divendres i d'investidura.
Avui divendres. Tindrem govern? Tindrem nou president?
Home, sí, esperem que sí, Toni.
Hombre, un cap de setmana llarg, ja era hora. Ui, però nosaltres dilluns treballem, eh?
Ai, que dolent que és, Antoni Huguet. Escolteu una cosa, sí, diguem-ho ja abans que a final de programa. Dilluns és festiu a moltes localitats catalanes, entre elles Barcelona, per aquesta Pasqua Granada, per aquesta segona Pasqua, però aquí a Ràdio Estel hi ha primera hora, eh?
Bueno, sembla que no vol ploure, tirem endavant, que surt el sol.
Va, tirem endavant, com sempre ho fem també amb la codirectora d'aquest programa, Mercè Raga, que ja la tenim preparada amb tota la informació. Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Molt bon dia.
Dia de solet avui, eh?
Sí, ve de gust ja, que arribi el cap de setmana i poder desconnectar una mica. I dilluns, com has dit, aquí
dilluns
estarem.
A primera hora. Va, ens comencem a fer preguntes un dia com avui, com per exemple, qui és, de fet, qui són els protagonistes del dia?
Doncs Israel i Hamas, Joan, que han pactat una treva bilateral a Gaza a partir d'aquesta matinada. L'alto el foc ha entrat en vigor a la una de la matinada, hora d'aquí.
Si treus el cap per la finestra aquesta hora...
Doncs Barcelona 16 graus, Lleida 15 graus, Girona 15 graus, Tarragona també 15 graus i Andorra 8 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Doncs a primera hora del matí parlarem amb la periodista de política del Nacional, Marina Fernández, sobre la investidura i el nou govern d'Aragonès. A més, tot just abans de començar la segona sessió tindrem amb nosaltres la portaveu del grup parlamentari de Junts. Ella és Gemma Geis. A partir de les 9 del matí seguirem l'inici de la segona sessió del debat d'investidura a l'hemicicle del Parlament de Catalunya i ens hi acompanyaran els politòlegs Xavier Torrents, Ernesto Pascual. A partir de 9:45, sense deixar d'estar pendents de tot el que passi al Parlament, parlarem amb els advocats de Digestum Legal. Justament, avui parlem amb l'advocada Irene González Joan, que ens parlarà sobre 10 consells pràctics per un bon divorci, en el que tractarà qüestions com ara les primeres decisions a prendre respecte al domicili familiar, la custòdia dels fills comuns, la contribució a les obligacions. A les 10 del matí, avui parlarem de com ha anat aquesta prova d'obertura d'oci nocturn a Sitges. En respondrà aquesta pregunta la regidora de la Salut Pública del municipi del Garraf, Elisabet Pérez. També avui parlarem de cinema, pel·lícules i sèries amb Àlex Vintrón, Esther Company i Rafa Sanahuja, al Fila 7, i sabrem què podem fer aquest cap de setmana amb Berta Sacanell i, atenció, parlarem de l'obertura de la Sagrada Família amb Marc Martínez, ell és director d'operacions de la Basílica. I tenim una petita sorpresa, Joan. I és que heu d'estar ben pendents en el programa perquè parlarem de la Sagrada Família i, atenció, si ens comenceu a trucar ara mateix, 93 409 27 71 93 409 27 71 avui, a la part final del programa, sortejarem una entrada doble per visitar la Sagrada Família.
Escolta'm, entrada doble per visitar la Sagrada Família de forma gratuïta, aquest monument barceloní. Jo sóc d'aquells que penso, li preguntarem, amb la persona que en parlem de la Sagrada Família avui, a Marc Martínez, li preguntarem, perquè molts barcelonins tenim allò de, com que la veiem cada dia, hi ha molts que no hi han entrat mai, eh?
Ah.
Escolta'm, val molt la pena entrar-hi dins, veure... sí, és una basílica, però també és un monument d'art, allò, i gaudir-lo. Tenim aquesta entrada doble pel primer dia post-pandèmia que la Sagrada Família obre les portes. Voleu veure la Sagrada Família? 93 409 27 71. Per la gent que es pensi... Ostres, ho esteu posant molt fàcil, aquest concurs. Tots els que envieu notes de veu al 663 99 30 62, 663 99 30 62, nota de veu de WhatsApp comentant el que vulgueu del programa, tot allò que anem parlant del programa, la investidura, les pel·lícules que en parlarem avui, de fet l'obertura també de la Sagrada Família, en fi, tot allò que vulgueu, 663 99 30 62, nota de veu de WhatsApp. Entre les trucades i els missatges de WhatsApp sortejarem aquesta entrada doble per entrar a la Sagrada Família el proper dia 29, que és el primer dia post-pandèmia que es pot visitar la Basílica. Quan et connectis a la xarxa, però, de què s'hi estarà parlant, Mercè?
Doncs vinga, doncs del que va donar de si al ple d'investidura d'ahir amb les paraules de Pere Aragonès, Batet i també Salvador Illa, que repassarem tot seguit, que el curs vinent començarà el 13 de setembre, Joan, i començarà, doncs hem d'estar molt pendents, serà presencial per tot l'alumnat de tots els ensenyaments i també la mesura, aquesta mesura de portar mascareta o no, encara serà d'ús obligatori per l'alumnat d'ESO i per tot el professorat, però no per al d'infantil i primària. Si us connecteu a la xarxa, també doncs, sabreu que Israel i Hamas han pactat una nova treva bilateral a Gaza i més coses que us anirem explicant durant el programa d'avui.
I avui... Va bé aquest títol, va bé aquest títol. Voy a quedarme. Aquest és el títol de la cançó que representa Espanya enguany al Festival d'Eurovisió, que tindrà lloc precisament demà a l'Eloi Arena de Rotterdam. Cantó no parteix com a favorit, precisament al contrari, però avui volem donar ànims a la seva candidatura escoltant la seva cançó, que recordem actuarà el número 13 a la final. Voy a quedarme, Blas Cantó.
Para ver amanecer, para sentir tu voz acariciándome. Quédate un segundo más, no hay nada que perder mientras dibujo más. De memoria en tu piel, he bajado el cielo para descubrir que se esconde.
Primera hora, a Ràdio Estel.
Vinga, va, un minut i arribarem a un quart de nou del matí. Hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Armand Maravalla, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora comencem parlant d'un accident a l'autovia A7. A l'altura de Tarragona hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Barcelona, i aquesta hora provoca un embús de 2 quilòmetres. I pel que fa a les entrades de Barcelona, el matí és força tranquil. Aquesta hora queden retencions de l'AP7 a mig quilòmetre en sentit sud al Papiol, també a Barberà. Va carregada al llarg d'un quilòmetre aquesta AP7 i també queden retencions encara per anar cap a l'AP7, tant a Sant Quirze com a Ripollet, un quilòmetre a cada banda. També a la C-17 queden 2 quilòmetres de retencions en sentit nord, en sentit Vic, a l'altura de Parets. I pel que fa a les rondes, tenim retencions habituals en sentit Llobregat, amb alguna aturada ara a l'altura del Poblenou, a la ronda litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. També haurà de saber com està la situació al transport públic metropolità. Anem cap a Transmet. Judit Cabrera, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. I de moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I ara sí, un quart de nou del matí, hora d'encetar la plana informativa en aquest programa, perquè Pere Aragonès es compromet a superar el bloqueig actual i resoldre d'una vegada per totes el conflicte entre Catalunya i l'estat espanyol. Mercè.
Així és, el futur de president del govern català destacava ahir en la primera sessió del ple d'investidura que l'encaix entre Catalunya i Espanya tindrà sortida amb un referèndum pactat com el d'Escòcia de l'any 2014.
Vull fer com Escòcia, i m'agradaria que l'estat espanyol sabés fer com el Regne Unit el 2014. Ni més ni menys. Sé que Escòcia se'n sortirà i que tornarà a votar. I sé que el Regne Unit farà tot el possible per seduir els escocesos i evitar democràticament que esdevingui un país independent. I això que és possible a Escòcia ha de ser possible a Catalunya. I això que és possible al Regne Unit ha de ser possible a l'estat espanyol. Que s'atreveixin a guanyar un referèndum i que no tinguin por de perdre'l.
Hem de dir que el dirigent republicà ha instat Espanya a deixar d'oferir repressió i canviar-la per una confrontació democràtica en base a un projecte alternatiu a la independència que vagi més enllà de quedar-nos, diu, amb una autonomia retallada que fa temps que se'ns ha quedat petita, al final d'un discurs en què també ha recordat els empresonats i exiliats.
Catalunya, actuant com un sol poble, anirà a la taula de negociació per resoldre d'una vegada el conflicte polític amb l'Estat. I aquesta és la meva obsessió. Superar el bloqueig actual i resoldre d'una vegada el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol. I aquí no tinc cap mena de dubte, com no el té una gran majoria de la societat catalana, que la solució passa, de forma indefugible, per l'amnistia i per l'autodeterminació.
Aragonès ha reiterat que vol governar per tothom. De fet, també va fixar ahir mateix algun dels objectius prioritaris del futur govern, i és que el candidat a la presidència de la Generalitat va defensar que la sacsejada que vol passa per un govern de justícia social i ancorat a la idea de progrés, que buscarà una transformació social feminista, verda i, va dir, democràtica, que són les quatre banderes de la nova Generalitat Republicana. Un terme que va anar repetint al llarg del discurs d'ahir, un discurs, Joan, que es va allargar poc més de mitja hora.
Per la seva banda, el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha apuntat que en la legislatura passada tenien un pacte que va aixecar moltes expectatives i que, en canvi, es va acabar de més a menys.
De fet, segons Batet, el d'ara és diferent. Segurament, va dir, no aixeca les mateixes expectatives i aquesta pot ser la seva virtuositat.
Tanmateix, avui aquí, en seu parlamentària, ens hem de reconèixer que és un acord treballat, petit i fins i tot suat. Un acord que des de Junts per Catalunya hem volgut explicar-lo bé i parlar amb la militància, fins i tot assumint el risc de ser rebutjat en una consulta interna, on l'acord va ser aprovat per àmplia majoria, demostrant un gran sentit de país. Per això és un acord ben forjat. Un acord que aportarà més solidesa, més coherència, més estabilitat que qualsevol altre acord tancat de forma de pressa i corrent.
Hem de dir també que, d'altra banda, Salvador Illa es va consolidar ahir com a cap de l'oposició. Illa creu que el candidat d'Esquerra es va fixar objectius i compromisos que no es produiran. De fet, el primer ha dit és la independència, que tothom sap que no passarà.
Vostè opta a la presidència i té obligació de dibuixar cap on vol portar el país. I li he d'agrair que ha sigut clar, això. Tant en els documents que hem conegut com a la seva intervenció. Vostès parlen, en primer lloc, de materialitzar, són paraules literals, la República Catalana. Avui ha parlat de culminar la independència de Catalunya. Això no passarà. Vostè ho sap. Ho sap tothom. Això no passarà. I, per tant, no matitzi aquest compromís, perquè vostè sap que això no passarà. El que em preocupa és que és un projecte, dibuixa un horitzó de país per una part de la societat catalana. No per tot Catalunya.
Salvador Illa ha retret Aragonès del pacte de conveniència entre Junts i Esquerra. Ha dit textualment que no comencen amb massa bon peu, ha conclòs d'aquesta manera, doncs, el dirigent socialista.
Recordem que Aragonès ja es va sotmetre a dues investidures fallides al març, però després de l'acord entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya per un govern de coalició, compta ara amb el vot afirmatiu dels 74 diputats d'Esquerra Republicana, Junts i la CUP.
Sí, la votació estarà en el transcurs del dia d'avui. El ple reprendrà a les 9 del matí amb les intervencions de la la resta de grups i culminarà cap a les 2 del migdia. Aragonès serà investit quan faltin 5 dies perquè s'esgoti el termini legal cap a unes noves eleccions i 3 mesos després de les eleccions del 14 de febrer.
Recordem que avui en parlarem de tot plegat, de la sessió d'ahir i de la sessió d'avui, tot just abans que comenci, amb la portaveu del grup parlamentari de Junts, Gemma Geis, que la tindrem en directe en aquest programa. Bars i restaurants podran obrir fins a la mitjanit i ampliar l'aforament al 50% de capacitat a l'interior dels locals des d'avui o demà.
Sí, de fet, alguns locals ja han començat a fer-ho. Així ho establia el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el TSJ, acceptava aquest dijous les mesures cautelars demanades pel gremi d'hostaleria sobre les mesures anti-Covid del govern que van entrar en vigor el 9 de maig passat. Han acordat allargar l'obertura de bars i restaurants d'11 a 12 de la nit i ampliar l'aforament interior del 30 al 50%, quan el Procicat, en recordeu-vos que ahir us ho dèiem, havia anunciat unes hores abans que el mantenia el 30%. Les mesures entren en vigor tan aviat com es comuniquin a les parts afectades, que podria ser doncs aquest mateix divendres, i de fet alguns bars ja han començat a obrir aquesta passada nit. Es dona la circumstància, Joan, que el govern preveia també ampliar l'horari fins a les 12 de la nit a partir de dilluns que ve, tal com havia anunciat aquest dijous al Procicat.
Per cert, que Sitges acull la prova pilot de l'oci nocturn.
Sí, a la ciutat de la Garraf va acollir ahir un assaig clínic a 5 discoteques a l'estil del concert de Love of Lesbian al Palau. El pla doncs servirà per traçar l'obertura del sector més afectat per la crisi mentre els botellots als carrers prenen les ciutats.
Com ha anat aquesta prova de l'oci nocturn? Doncs ho sabrem a partir de les 10 del matí, perquè en parlarem amb la regidora de Salut Pública del municipi del Garraf, Elisabet Pérez. Per cert, que el curs vinent també començarà el 13 de setembre i amb algunes novetats pel que fa a les mesures contra la Covid que hauran d'aplicar escoles i instituts.
Sí, us ho expliquem. El Departament d'Ensenyament ha fet públic aquest dijous el pla d'actuació dels centres educatius de cara al 2021-2022. Això sí, en el marc de la pandèmia, els protocols seran molt semblants als d'aquest curs, tot i que es flexibilitzaran algunes mesures, com ara l'ús de la mascareta primària i la barreja entre grups bombolla. La mascareta encara serà d'ús obligatori, però per l'alumnat d'ESO i per tot el professorat, però no per al d'infantil i primària, si la pandèmia no empitjorés. I és que la mesura està condicionada, segons consta en el protocol, a la immunitat assolida amb la vacunació, al context epidemiològic i la normativa vigent. De fet, ahir ho va explicar el secretari general de Salut, Marc Ramentol. Hem de dir també que l'ensenyament, Joan, serà presencial per tot l'alumnat de tots els ensenyaments, des de l'educació infantil fins als ensenyaments postobligatoris. També en feien referència a aquests grups bombolla, que en principi es podran distorsionar quan estiguin a l'exterior.
En plana internacional, Israel i Hamas han pactat una treva bilateral a Gaza. A partir d'aquesta matinada, l'alto el foc ha entrat en vigor a la 1 de la matinada, hora nostra.
Sí, bona notícia. El govern del primer ministre Benjamin Netanyahu avalava per unanimitat l'aturada de l'ofensiva mútua incondicional, mentre que un portaveu de Hamas, el moviment islamista que governa Gaza, ha parlat d'una treva mútua i simultània. L'alto el foc atura, com a mínim, de moment, 11 dies d'escalada bèl·lica amb bombardejos per part de l'exèrcit israelià i llançament de coets des de Gaza. A hores d'ara, Joan, almenys, recordem-ho, 240 persones han mort, la majoria palestines, en aquestes gairebé dues setmanes de conflicte armat.
Més coses a aquesta hora, perquè un dels episodis americans de la vida de Pau Casals serà un dels que es recolliran a la 40a edició del Festival del Vendrell, que porta precisament el seu nom.
Així és, Pau Casals i Amèrica és l'eix temàtic d'aquesta edició, que recorre dates emblemàtiques en aquesta relació just quan es compleixen 120 anys del seu debut al continent i 60 del concert a la Casa Blanca, convidat per J.F. Kennedy. Javier Perianes tocarà obres d'Enric Granados en el concert inaugural del festival, que l'any passat va haver de cancel·lar la seva edició.
Barcelona, Badalona, l'Hospitalet del Llobregat han dut a terme la matinada del 19 al 20 de maig el recompte de persones que dormen al carrer.
Diverses entitats socials han estat les encarregades d'organitzar aquesta iniciativa, que s'ha pogut desenvolupar gràcies a la tasca eficient de nombrosos voluntaris, tot i que s'ha vist una lleugera, Joan, de ballada en el nombre de persones sense llar respecte al darrer recompte del 2018. El maig passat es va haver de suspendre, recordem-ho, a causa de la pandèmia. La sanció és de cronificació de la pobresa. A la ciutat de Barcelona, per exemple, s'han comptabilitzat un total de 895 persones dormint a la via pública i 3.046 allotjades temporalment en equipaments municipals o de diverses entitats socials. El recompte, per cert, ha comptat amb la col·laboració de 633 persones voluntàries que han anat a càrrec de la xarxa d'atenció de persones sense llar, formada per 33 entitats i l'Ajuntament barceloní. Pel que respecta a Badalona, s'han localitzat 48 persones dormint al carrer, Més de 120 voluntaris han participat en aquest tercer recompte, impulsat per la taula sense llar de Badalona, i a més s'han comptabilitzat 299 persones que han passat la nit en pisos d'inserció. Pel que fa a l'Hospitalet, el nombre de persones que pernocten a la via pública és de 62.
L'Església catalana celebra aquest diumenge de Pentecosta el dia de l'apostolat seglar i l'acció catòlica.
Amb el lema Els somnis es construeixen junts, inspirat en la cíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc, les delegacions d'aquest àmbit a les diòcesis amb seu a Catalunya volen aprofundir aquest any doncs, en les línies marcades pel Congrés dels Laics, celebrat per ser l'any passat a Madrid, centrades principalment en un camí de discerniment i de sinodalitat. La delegada de formació i acompanyament del laicat de l'arcabisbat de Barcelona, Ana Maria Almuni, ha explicat a Ràdio Estel que aquest any es reserva la festa de Pentecosta aquest diumenge a les comunitats cristianes.
La celebració específica de Pentecosta no tindrem una vetlla com vam fer l'any passat, esperant que hi ha molts laics i laiques que a les seves comunitats, als seus moviments, a les seves associacions, a les seves parròquies, tenen celebracions de la Pentecosta. I ens sembla també molt interessant aquesta empenta de pregària que la nit de Pentecosta produeix. I, en canvi, sí, farem una trobada posterior on, dins de, com a laics i laiques, hem iniciat un procés, com dèiem a la ponència final del Congreso, no? S'ha iniciat un procés que en continua obert i ens exigeix seguir caminant com a poble de Déu en sortida. I això és el que volem.
La trobada organitzada aquest any per la Delegació de Formació i Acompanyament del Laicat serà divendres vinent, dia 28, a 6:15 de la tarda del Seminari de Barcelona. Ana Maria Almuni ha destacat també que l'apostolat seglar ha de fer ara un gran esforç per anar a trobar els punts on es necessita la presència cristiana.
El moment actual ens demana estar enmig del món, caminar amb els peus a terra, dialogar amb la increença, ser-hi, no quedar-nos tancats. Sortir. Jo aquest és el meu missatge. Sortir. Us esperem a la nostra trobada el dia 28 al seminari o virtualment.
Les delegacions d'apostolat seglar de les diòcesis amb seu a Catalunya treballant des de fa uns anys per enfortir la formació dels laics que acompanyen la fe d'altres creients, tot amb un esperit d'església en sortida a partir de la crida del Papa.
En plana esportiva, el Barça prescindeix de David Barrufet.
Sí, Joan, és la notícia en clau esportiva del moment. Segons avançava, de fet, ahir al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, el director d'Esports Professionals, Xavier Budó, li va comunicar la decisió dimecres i a final de temporada doncs, deixarà les seves funcions com a mànager del Humboldt Blaugrana.
Vinga, va, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la informació a aquesta hora quan passen 27 minuts de les 8 del matí. El meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Jornada la d'avui marcada bàsicament per la nuvolositat variable arreu de Catalunya. Més aviat resol, tot i que estones els núvols seran una miqueta més abundants i a la tarda poden deixar escapar algun ruixat cap a l'àrea del Pirineu. També ho farà vent del sud. I això farà que avui pugin les temperatures arreu del país màximes entre els 21 i els 26 o 27 graus. Les més altes, sobretot, cap a les comarques de l'interior, tot i que avui les comarques de Girona, a causa d'aquest vent del sud, també pujaran una miqueta més. Per tant, una jornada tranquil·la, només amb aquests ruixats de mitja tarda aïllats a punts del Pirineu. De cara a demà dissabte, baixen les temperatures. També ho faran una mica de cara a diumenge. Baixen les màximes, no pas les mínimes. Tot i això, al centre del dia, ambient agradable, màximes de 20 a 25 graus a bona part del país. I també seran dies doncs, amb nuvolositat variable, amb ressol, i a les tardes, sobretot la tarda de dissabte, també la de diumenge, ruixats cap a les comarques del Pirineu, i no descartem demà també algun cap a les comarques de l'extrem sud de Tarragona. En definitiva, continua una certa inestabilitat, amb sol en bona part de Catalunya, però amb núvols, i també amb temperatures que de moment es mantenen normals per l'època de l'any.
29 minuts gairebé que passant de les 8 del matí. Aquesta hora, tot just abans d'iniciar la segona sessió del debat d'investidura al Parlament de Catalunya, com ens estava explicant la Mercè, saludem aquesta hora la diputada i portaveu del grup parlamentari de Junts, Gemma Geis. Què tal? Molt bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Deixi'm preguntar-li primer de tot què li va semblar el discurs d'ahir de Pere Aragonès.
Bé, crec que va ser un discurs en el qual doncs, representa aquest pacte, aquesta unitat de les forces independentistes, que crec que al final és el que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya van votar, que ens poséssim d'acord i miréssim de sumar estratègies i trobar aquells punts d'acord doncs, per la recuperació econòmica, social i sanitària del país, però també per avançar cap a la independència del nostre país, i crec que també això ho va deixar clar ahir, i amb això estem compromesos.
Ho dèiem a l'inici del programa, 96 dies després d'unes eleccions i en plena pandèmia, no és massa temps per formar govern?
Sí, jo entenc aquest neguit i la demanda dels ciutadans i ciutadanes en aquest moment de dificultat, doncs, de tenir el govern el més aviat possible, però també és veritat que portem 3 anys d'enormes tensions i que volíem tots plegats treballar perquè donar una millor imatge en els propers dies, mesos i anys. I, per tant, espero que aquest temps hagi suposat forjar aquesta aliança que també feia referència ahir al candidat aragonès, doncs, perquè això sigui realment possible i, per tant, aquests dies la gent els vegi recompensats amb un govern fort i amb un bon pacte de govern i amb aquest full de ruta que creiem que és important.
Com deia ahir, el candidat aragonès va posar sobre la taula culminar el procés d'independència, però és clar que l'estratègia dels dos partits de govern és clarament diferent. Es pot arribar a culminar la independència així?
L'estratègia dels equips de govern està pactada amb un document, que és un document, doncs, que, com deia ahir també, és una diagnosi d'on estem i quin han estat aquests darrers 3 anys i com volem avançar, i també, doncs, també una per part de la CUP, doncs, també l'aportació de la visió de la CUP, i per tant, com deies, aquesta suma de les estratègies, del cedir, del posar-se d'acord, perquè al final el bé major és aquest 52% independentista, i nosaltres, com a polítics, no som ningú per no posar-nos d'acord i desmereixer l'esforç que tanta i tanta gent ha fet en el nostre país i els sacrificis també, doncs, de la gent que està a la presó, a l'exili, represaliats i per represaliades, per no tenir un govern independentista, i a partir d'aquí caminar junts des del consens i preparar-nos, doncs, per aquest embat, per aquesta confrontació democràtica i per assolir la independència.
Senyora Geis, està previst que en plena legislatura, és a dir, un cop hagi començat ja el nou govern a caminar, pugui entrar la CUP a dins del govern?
Bé, crec que ara hi ha aquest acord de govern. La CUP té un acord també amb Esquerra Republicana, doncs, que també s'emmarca en l'acord que tenim nosaltres. A mi no m'agrada parlar en boca de la CUP, i el que espero és que tinguem una aliança de les forces independentistes, que crec que hem intentat i estem llegint els resultats, que és que ens posem d'acord, i posar-nos d'acord, doncs, és tenir empatia, és escoltar l'altre, saber-se moure i saber trobar aquests consensos per aquest bé que jo crec que és superior, que és aquesta voluntat d'avançar i per fi culminar el procés cap a la independència.
En definitiva, però, què cal fer perquè aquest govern no torni a ser un govern de picabaralles?
Doncs bé, crec que aquest acord de govern és un acord de govern que suposo que molta gent de les que ens està escoltant avui potser no l'haurà llegit, però hi ha una part, diguem-ne, d'anàlisi, de diagnosi de què han estat aquests 3 anys, de com avançar el full de ruta, doncs, des de la taula del diàleg, des de la preparació d'un embat democràtic, des de dir que no, només un referèndum acordat pot substituir el mandat polític de l'1 d'octubre. Per tant, el mandat de l'1 d'octubre per nosaltres és vigent. Parla de la taula del diàleg, de quines són les condicions, és a dir, és una taula de diàleg, no és una taula de negociació. Ens parla de preparar-nos al país, doncs, amb aquesta fortalesa institucional, i després hi ha moltíssimes pàgines en les quals es desgranen cada una de les polítiques del govern. I, per tant, això està molt treballat, està molt trebat, està molt discutit, perquè aquests dies que vostè feia referència, doncs, ha fet aquesta feina. I, per tant, doncs, crec que tenim les bones bases per poder avançar de manera sòlida.
Estem parlant avui, quan passen 3 minuts de 8:45 del matí, amb la portaveu del grup parlamentari de Junts, Gemma Geis, a qui li agraïm molt que hagi volgut entrar en aquest programa tot just abans que entri l'hemicicle. Senyora Geis, quin paper ha de jugar el Consell de la República i, per tant, Carles Puigdemont?
El Consell per la República i el primer, el president legítim de Catalunya, el president Puigdemont, és un lideratge internacional que jo crec que cap de nosaltres, doncs, ja pot discutir quin és el seu paper o no paper. El té, Europa li otorga, el Parlament Europeu, doncs, és un lideratge que t'hi veu, que té ressò, i per tant, i el Consell per la República ha de decidir, el Consell de la República, tampoc puc pensar pel Consell per la República perquè és molt plural, i en qualsevol cas, per afrontar aquest embat democràtic amb l'estat espanyol, ens fa falta doncs, la màxima unitat i qualsevol dels instruments que tinguem al nostre abast són positius i crec que el Consell de la República n'és un.
Com sap, aquests darrers dies s'estan fent moltíssimes travesses, entre les quals també hi destaquen el seu nom. Li agradaria, veuria oportú, acceptaria ser consellera d'aquest nou govern?
Bé, jo sóc una persona d'equip, i a més el nostre secretari general, en Jordi Sánchez, va ser molt clar, de manera mateixa, no, manera que hem portat les negociacions amb molta discreció, doncs que jo entenc les travesses, eh? Però crec que això seguirà el procediment que va establir el secretari general, que és comunicar-ho aquí per toqui, que és en aquest cas el candidat aragonès. Jo estic al servei del país, estic al servei d'aquesta unitat independentista, al servei del mandat polític que tenim de l'octubre i al servei de que els presos exiliats, el president Puigdemont a cap demanda, doncs puguin tornar en el país i la meva voluntat sempre ha estat de servir i ho faré des del lloc on te faci falta.
Per últim, he agafat per sorpresa també a Junts que el Sertadi, que era també a totes les travesses per formar part del govern, s'hagi autodescartat?
Bé, els que coneixem l'Alça de fa molt temps sabem que també estima molt Barcelona. I, per tant, que el seu compromís amb Barcelona, i com parles amb ella, el que té el cap, i com la vol projectar i com la defensa, a nosaltres no ens sorprèn tant aquest compromís per Barcelona i, per tant, doncs, al costat d'ella, i estic segur que pot guanyar les properes eleccions.
Diputada i portaveu del grup parlamentari de Junts, Gemma Geis, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Vostès, bon dia. Passeu bé.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Arribant al cap de setmana i prioritzant la música relacionada amb l'aigua, escoltarem avui un dels grups musicals espanyols més reeixits, sobretot a la dècada dels 90.
L'aigua musical.
Cuando trae cuerdas nuevas, yo ganas de cantar.
Estem escoltant Presuntos Implicados i el tema que dona nom al seu àlbum Ser de Agua. L'aigua, una setmana més, en forma de música.
De agua, que soy de agua. Si el agua es de tormenta, el viento empuja. El agua es de burbuja, el viento eleva. Hoy sacaremos todo afuera. Esta partida es fácil si la juegas tú. Si también la juegas tú.
Avui l'aigua musical ens ha portat a escoltar Presuntos Implicados i aquest tema, Ser de Agua, una delícia per quan arriba el cap de setmana.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, les estafes piramidals amb monedes virtuals. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret. Els divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya. Cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Cinc minuts per arribar a tres quarts de nou del matí. Anem cap al quiosc a aquesta hora per saber què hi diuen a tot plegat els principals diaris. Mercè.
Doncs sí, Joan, avui totes les mirades adreçades aquí, a ell, a Pere Aragonès, el protagonista del dia, La Vanguardia. L'Aragonès es proposa de culminar el procés i allarga la mà a PSC i Comuns. El periòdico Aragonès prioritza la independència i tanca files amb Junts i la CUP. El País fa una referència a Aragonès amb aquest titular. Aragonès promet en la seva investidura culminar la independència. Nova etapa, així obre la seva principal portada al Punt Avui i al diari Ara. Pere Aragonès, la meva obsessió és superar el bloqueig polític.
Canviem de qüestió i de País, anem cap al periòdic d'Andorra.
Sí, perquè ens informen que les agències de viatges perdran el 90% de treballadors sense els ERTOs. Les entitats han demanat una reunió amb l'executiu, però encara no tenen data per fer-la.
Portades també dels principals diaris digitals locals i comarcals.
Comencem amb Diari de Girona. Un brot a la presó del Puig de les Basses ha contagiat a 36 persones. Les residències de la Bisbal i Esponellà ja són verdes, Joan, però en queda una de taronja a Girona. També a la mañana, el País en cap, ell és Miquel Pueyo, va presidir ahir al vespre a la llotja la reunió amb representants de diverses entitats i col·lectius, col·legis i fundacions de Pardinyes per explicar l'avantprojecte de l'edifici comunitari de múltiples usos. Aprofitant doncs aquest acte, simpatitzants de la plataforma en defensa de la residència es van concentrar a l'esplanada de la llotja en considerar que no se'ls havia convidat a la trobada. Ara us repassem doncs el que ha passat a Tarragona gràcies a la mirada de Diari Més, que ens explica que l'allau de propostes endarrerirà la votació dels pressupostos participatius de Tarragona. L'Ajuntament n'ha rebut un total de 170 davant les 50 que havien previst en un principi i afegeix una fase per millorar les idees amb els promotors. I avui llegim a Sant Boi Diari que fins al 23 de maig la ciutat tornarà a gaudir de la seva festa major, Joan, amb activitats presencials. Serà una edició especial adaptada als protocols de Covid. El pregó serà, de fet, va ser van a càrrec dels treballadors del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
I de seguida repassem les portades també dels principals diaris religiosos. Abans, però, us ho estàvem explicant avui molt pendents de la segona sessió d'investidura al Parlament i del proper govern aragonès. En volem parlar també amb la periodista política del Nacional, Maria Fernández. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, què tal?
Marina, deixa'm preguntar-te primer de tot, si després de la sessió vista ahir, creus que ha tornat el tarannà parlamentarista a Catalunya?
Bé, jo crec que s'obre una escletxa en aquest sentit, no? La intervenció de Salvador Illa, nou cap de l'oposició, va anar en aquesta línia, un to pausat, gens crispat, molt diferent del que havíem vist amb l'anterior cap de l'oposició, que era Inés Arrimadas, i també l'altra notícia és que Pere Aragonès, el futur nou president, li va recollir el guant en aquest sentit. Per tant, sembla que sí, que una escletxa en aquest sentit sí que s'obre.
Ara parlàvem de Pere Aragonès, qui en el seu discurs també va fer notòria aquesta via escocesa i la voluntat de culminar el procés. tot plegat és possible? És a dir, fins a quin punt pot arribar Pere Aragonès a tot plegat sense que el discurs de Junts se'l mengi?
Aquesta és la gran pregunta, no? Crec que l'avantatge que té Aragonès és que de partida té 2 anys de coll, no? Que això actualment en les legislatures ja és molt amb el que hem viscut els últims anys. Per tant, ell s'ha dotat d'aquests 2 anys de marge per aconseguir que el govern espanyol faci alguna mena de moviment, i jo crec que el fet d'introduir la via escocesa és una manera també d'apel·lar a Europa. És a dir, no anem sols, anem amb els escocesos, no? En el sentit de dir que ells també en aquest moment estan intentant tornar a fer un referèndum. Per tant, quan una lluita és compartida, sempre acostuma a ser menys complicada la batalla.
I acabem amb aquesta pregunta, Marina, que sabem que has d'estar molt pendent també el que passa dins de l'hemicicle a aquesta hora al Parlament de Catalunya, però també volia preguntar-te perquè, esclar, ara veiem un panorama, li preguntàvem fa uns minuts just ara també a Gemma Geis, que ens atenia, la portaveu del grup parlamentari de Junts, perquè dins de Junts per Catalunya hi ha moltíssimes ànimes polítiques, no?, que algunes venen de Convergència i que d'altres no, i tot i així serà soci de govern, i venim d'un mateix govern amb els mateixos socis que ja han tingut picabaralles entre si. Això fa que tornarà a ser un govern amb picabaralles o no?
De fet, jo crec que aquest és el gran repte, no? S'ha parlat de quins són els grans reptes del nou govern, i crec que el gran repte troncal d'aquest govern és no assemblar-se en res a l'anterior, no?, a l'anterior etapa. I en aquest sentit jo crec que sí que s'han curtit, no?, els socis de govern. A més, hi ha un factor important també, que és que hi haurà molta renovació de cares, i que s'han dotat d'aquest manual d'instruccions, no?, aquesta guia per dir, ostres, ara ens trobem amb això. Vinga, anem al manual a veure com havíem de resoldre-ho. Per tant, jo crec que, per la cuenta que les trae, que es diria, miraran que, com a mínim, anar durant, si més no, el que dèiem, un parell d'anys. Hem de recordar que el 2023 hi ha les eleccions municipals. Per tant, durant uns mesos abans ja començarem a tenir també la precampanya, i no cal oblidar que tornaran a ser rivals electorals. Per tant, veurem com va la cosa.
Periodista política del Nacional, Marina Fernández, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Nosaltres que continuem, estàvem fent aquesta mirada als diaris, és hora de mirar també, marca d'aquesta casa, ja ho sabeu, les principals portades dels diaris digitals religiosos, Mercè.
Ens fixem en catalunyacristiana.cat, el recompte de persones que dormen al carrer constata la cronificació de la pobresa. Els voluntaris han detectat 895 persones a Barcelona, 48 a Badalona i 62 a l'Hospitalet de Llobregat. A Flama.info llegim que la crisi diplomàtica entre Madrid i Rabat, mentre els bisbes expressen la seva preocupació i denuncien l'especulació política sobre la pell dels més vulnerables. A Religión Digital, a l'abadia de Montserrat, tot sembla estar preparat, Joan, per acollir la pregària del Rosari, que tindrà lloc aquest 22 de maig, és a dir, demà mateix, aquest dissabte, convocada pel Papa Francesc, recordem-ho, per invocar la fi de la pandèmia, aquesta marató de rosaris que situa el santuari català entre els 30 temples més representatius del món, que durant el mes de maig, mes de la Verge, s'han unit per clamar per la represa de la vida social, de la feina i de les altres activitats humanes que s'han vist suspeses durant la crisi pandèmica. I a Vida Nueva llegim que el Vaticà descarta de moment una mediació del Papa Francesc entre Espanya i el Marroc. Fonts de la Santa Seu consultades per Vida Nueva denuncien que el migrant no pot ser una moneda de canvi.
Mercè, pràcticament 10 minuts i ja arribarem a les 9 del matí. Gràcies, com sempre. Anem a publicitat. De seguida tornem i començarem a connectar amb el Parlament de Catalunya a veure què passa.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família. El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Bella
apagada? Línies d'expressió? Saps tenir cura de la teva pell per combatre els senyals d'envelliment? Prova el més nou en Nutricosmètica. Biotin en Autelixir de Marnis. Biotin en Autelixir són vials per beure amb 5 grams de col·làgen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals per una pell radiant i lluminosa. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana Biotin en Autelixir de Laboratorios Marnis a herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Cort Inglés. Més informació a marnis.es. Des de la muntanya de Montserrat, en un ambient de pregària i de treball, les monges del monestir de Sant Benet fa més de 50 anys que elaboren la seva ceràmica. Descobriu les seves novetats amb la tècnica del fang de colors. Trobareu la ceràmica de sempre i, a més, a la seva botiga online. monestirsantbenetmontserrat.com/botiga-online. La botiga de ceràmica de les Benetes de Montserrat. De la pregària al taller, del taller a la botiga online i de la botiga online a casa vostra.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Dissabte 22 de maig a les 6 de la tarda, Ràdio Estel t'oferirà en directe el Rosari des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Des del Santuari de la Patrona de Catalunya i per a tot el món, preguem pel final de la pandèmia, seguint la convocatòria del Papa. Dissabte 22 de maig a les 6 de la tarda, Rosari des de Montserrat, dirigit per l'abat Josep Maria Soler i amb la participació de l'Escolania. Viu-lo en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Nou minuts i arribarem a les 9 del matí abans d'arribar-hi, però primer de tot informar-vos que molts diputats ja estan entrant al Parlament de Catalunya, entre ells mireu, ara estem veient a Ramon Espadaler d'Units per Avançar. Units per Avançar és per restar tots informats de què és el que estem parlant, eh? Units per Avançar, que és aquella formació que ve directa d'Unió i que ara forma part del mateix PSC, i entre ells també acaba d'entrar el candidat a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès. Dit això, també ens fixem en les xarxes, ens fixem en el món de Twitter, que és el que està passant a aquesta hora, Mercè.
Doncs mira, ara mateix, Joan, totes les mirades posades amb aquesta arribada dels diputats al Parlament de Catalunya. Avui serà investit 132è president de la Generalitat, doncs Pere Aragonès. Jordi Covalan també tuitejava: Oriol Junqueras avui serà present al Parlament per assistir a l'investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat. Ha demanat un permís penitenciari. I Dolors Bassa, per exemple, també ha tuitejat, diu, avui, fent referència ahir, avui i demà m'agradaria estar present en el debat d'investidura al Parlament. Encara no disposo de l'autorització judicial de gaudir de permisos, així que el seguiré des de la cel·la 25 de la presó. Màxima atenció, sort i encerts al nou president Pere Aragonès. No sé si vols que compartim més tuits, sí, Joan, a aquesta hora. Com dèiem, totes les mirades posades avui amb tot el que està passant al Parlament de Catalunya. Quico Sellers, periodista, tuitejat: Aragonès proposa quatre banderes, fent menció, doncs, al discurs d'ahir, per vestir la legislatura. Aquestes quatre banderes per Quico Sellers són la social, la feminista, la verda i la democràtica. Miquel Casares, tuitaire, diu: trobo que estaria bé que Aragonès ens anunciés a tothom els noms dels nou consellers en el marc del debat d'investidura i no, com és habitual, que es filtressin els noms a algun mitjà hores abans de constituir-se al govern, que sempre m'ha semblat lleig.
Una mica, una mica. Per cert, recordem, deixem-ho recordar-ho això, Mercè, perquè segurament és possible que algú es pregunti des de casa: i per què esteu donant tanta importància a aquesta investidura? Perquè és una investidura més d'un president de la Generalitat. Doncs bé, recordem també que és que des del president Mas, no hi ha hagut cap president electe a Catalunya. És a dir, electe sí pel Parlament de Catalunya, però no pels votants. Si recordem, Carles Puigdemont el designa precisament el president Mas i el president Torra el designa Carles Puigdemont. Per tant, no han estat escollits directament a les urnes, com sí pot passar en aquesta ocasió amb Pere Aragonès. No sé si hi ha algun tuit més.
Doncs mira, si vols, destaquem aquest tuit de Pep Moliner, expert en polítiques de joventut. Diu, no ha començat a caminar aquest govern i ja demanem revisar-lo. Em sembla que som molt poc conscients del moment que vivim i viurem. Tinc la sensació que s'ha instaurat un cert egoisme i que no ens volem mullar gaire. Això allunya i esgota el ciutadà. Sí, també.
Gràcies, Mercè, per aquest repàs del món de Twitter i de la xarxa, del qual també n'estarem molt pendents avui. Anem cap a l'agenda cultural, va.
Pren nota, l'agenda del dia. Bon dia. Per avui divendres us proposem el concert del Cor Cererols, que es farà avui a la Capella de Santa Àgata de Barcelona. Les entrades tenen un preu de 28 euros, però a més, el concert el podreu veure en directe de manera online a través del web auditoridigital.cat avui a les 7 de la tarda. I anem cap a Lleida. Avui el Museu Diocesà d'Urgell presenta una nova experiència per visitar el museu i el conjunt catedràtic de la Seu d'Urgell. Mitjançant un espectacle de poesia i música a càrrec del poeta Josep Pedrals i els músics Marc Egea i Arnau Ubiols. Aquest espectacle el podreu veure avui divendres a les 7 de la tarda a la catedral de la Seu d'Urgell. I seguim a la Seu d'Urgell. Si t'agrada gaudir de la muntanya amb respecte i ecologisme, et proposem una iniciativa de l'associació Marxa Nòrdica Cadí Pirineus. Amb aquest projecte es vol buscar voluntaris i voluntàries per aquest cap de setmana per dinamitzar i arranjar els camins de muntanya de la Seu d'Urgell. Vols participar? Doncs va, envia un mail a mncadipirineus@gmail.com. mncadipirineus@gmail.com i t'informaran de tot el que necessitis. I més coses, anem cap a Tarragona, on ja ha començat el cicle Tàrraco Viva, una mostra teatralitzada on podreu veure com era la Tàrraco en èpoques romanes. Per demà dissabte us explicaran com era la vida dels gladiadors romans des de l'inici fins a la fi de la República Romana. Aquest espectacle el podreu veure demà dissabte a l'Amfiteatre de Tarragona per un preu de 2 euros. I ja per acabar, anem cap a Girona per proposar-vos el concert gratuït d'Alba Alsina, una jove saxofonista gironina que ens presentarà el seu primer àlbum, El Principio, una mescla d'estils entre jazz i flamenc que no us deixarà indiferents. Vine a descobrir-la avui divendres al Centre Cívic Sant Narcís de Girona a 8:15 de la tarda.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Serveixen com a planta i jo rego cada matí interiors i plecs en una manta versos al coixí. Ara aquí present no diria res que no pogués sentir. Ara jo aquí ja no sento els ulls com qui busca un record incert.
bellesa que decora tanta realitat. Ara peso el temps a una balança, t'enyoro a ritme constant. Hi ha minuts que ens duen l'equipatge i d'altres un instant. Els motius serveixen com a planta i jo rebo cada matí interiors i plecs en una manta versus el coixí. Ara aquí present, ara aquí present, no diria res que no pogués sentir. Ara jo aquí, ja no sento res del que no pugui dir.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Aquesta hora fem un repàs de les principals notícies. Aquesta hora el Parlament de Catalunya preveu investir aquest divendres el candidat d'Esquerra Pere Aragonès com a 132è president de la Generalitat amb el suport dels republicans Junts i la CUP, i als seus 38 anys es convertirà en el president català més jove de la història. De fet, en aquests moments ja estan arribant doncs els diputats que estaran presents en aquest ple d'investidura a la Cambra Catalana. També s'ha sabut que poques hores abans de la investidura de Pere Aragonès, com dèiem, s'ha conegut que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, sortirà de Lledoners amb un permís penitenciari per assistir en aquest ple del Parlament. L'expresident Quim Torra també ja ha arribat al Parlament de Catalunya per assistir en aquest ple d'investidura. Hem de dir que durant el ple d'investidura, que va començar justament ahir, el mateix Pere Aragonès, en el seu discurs inicial, es va comprometre a superar el bloqueig actual i resoldre d'una vegada, va dir, per totes, el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol. Per la seva banda, el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, apuntava que en la legislatura passada tenien un pacte que va aixecar moltes expectatives i que, en canvi, es va acabar de més a menys. Segons Batet, el d'ara és diferent, segurament no aixeca les mateixes expectatives, i aquesta, doncs, pot ser la seva virtuositat. Hem de dir que Salvador Illa es va consolidar ahir com a cap de l'oposició. De fet, Illa creu que el candidat d'Esquerra es va fixar uns objectius i compromisos que no es produiran, fent menció a una futura independència de Catalunya. I avui també us expliquem, i ja canviem de qüestió, que bars i restaurants podran obrir fins a la mitjanit i ampliar l'aforament al 50%, finalment, de capacitat en l'interior dels locals. I també és notícia avui que el curs vinent escolar començarà el 13 de setembre, i amb algunes novetats pel que fa a les mesures contra la Covid que s'hauran d'aplicar a escoles i instituts. Per exemple, la mascareta encara serà d'ús obligatori per l'alumnat d'ESO i per tot el professorat, però no per al d'infantil i primària. Una altra notícia destacada d'aquest divendres és, sens dubte, que Israel i Hamas han pactat una nova treva bilateral a Gaza. A partir d'aquesta matinada, l'alto el foc ha entrat en vigor a la una de la matinada, hora d'aquí. I acabem aquest repàs per l'actualitat. A l'abadia de Montserrat tot sembla estar preparat per acollir la pregària del Rosari, que tindrà lloc demà, dissabte 22 de maig. Recordem, un prec del Rosari convocat pel Papa Francesc per invocar la fi de la pandèmia. Aquesta marató de Rosari situa el santuari català entre els 30 temples més representatius del món, que durant el mes de maig, més de la Verge, s'uniran per clamar per la represa de la vida social. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com el dia.
Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups legendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves, i aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques, i tot això amb el nostre segell de catalanitat. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrió. Us hi esperem.
Gras Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHK que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta primavera, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Per ser oient de Radio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, les estafes piramidals amb monedes virtuals. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret. Els divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Minuts que passen pràcticament de les 9 del matí. Tot just ara els diputats que estan entrant a l'hemicicle del Parlament de Catalunya. Molts diputats encara estan passant també per totes les la normativa de seguretat per la Covid, per aquests testos d'antígens que asseguraran que tot sigui ben segur. Veiem també a Pere Aragonès a aquesta hora conversar dins l'hemicicle, per exemple, amb Esther Capell, amb qui ha estat fins ara la consellera de Justícia. En fi, tot preparat per començar el Parlament aquesta segona sessió del debat d'investidura que començarà amb el Parlament del partit de Vox. I tot plegat que ho volem escoltar des d'aquesta casa, de seguida comencem. De fet, em sembla que estan començant tot just ara. Toni, és possible?
En primer lloc té la paraula el senyor Ignacio Garriga, president del grup parlamentari de Vox, per un temps màxim de 30 minuts.
A aquesta hora, mentre es prepara Ignacio Garriga, saludem el politòleg Xavier Torrents, que ja ens acompanya. Professor Torrents, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan, i a tots els oients de Ràdio Estel.
I també ens acompanya el politòleg Ernesto Pascual. Senyor Pascual, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Sí, escoltem de seguida les paraules de Garriga i de seguida ho comentem tot plegat. Ignacio Garriga, que es posa aigua dins el got, a punt per parlar des del faristol de l'hemicicle del Parlament de Catalunya en aquesta segona sessió d'investidura al Parlament de Catalunya.
Gracias, presidenta. Buenos días. Antes que nada, permítanme transmitir un mensaje de cariño a los ceutíes, nuestros compatriotas que están sufriendo una invasión dirigida, meditada y orquestada por Marruecos. También quiero trasladar nuestro apoyo al ejército y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están protegiendo nuestras fronteras y nuestra soberanía de los ataques. Y a quienes se alegran de nuestras dificultades como nación, cuando no las alientan, que sepan que Ceuta no desfallecerá porque España prevalecerá, como lo ha hecho siempre y como siempre lo hará. Señorías, hoy se escribe un nuevo capítulo en la triste historia reciente de nuestra tierra. Hoy Cataluña es menos libre, menos próspera y menos segura. Y dentro de unos meses lo será aún más, porque el único objetivo de sus políticas, señor Aragonés, es fomentar el odio y la confrontación. el acuerdo alcanzado entre separatistas y que...
Amb aquestes paraules comença Ignacio Garriga el debat d'investidura del candidat Pere Aragonès. Nosaltres que ho anirem escoltant tot de fons, si passa alguna cosa que ens avisaran els companys, i tornarem al Parlament de Catalunya. Primera pregunta que tinc pels politòlegs que avui ens acompanyen i que es fa moltíssima gent segur des de casa és, i ells que ho desenvolupin com vulguin, com hem arribat fins aquí? Com hem arribat fins aquí? Ernesto.
Et refereixes a la investidura en si mateixa?
Em refereixo a investidura i al pacte entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i la CUP, evidentment.
Bueno, jo crec que hem arribat forçats, com tot el que està passant últimament, no? Al llarg d'aquest, del que primer va ser el procés, i jo crec que ara és el postprocés, no? I la gestió d'aquest postprocés. Hem arribat perquè probablement les enquestes que van sortir fa un cap de setmana van fer molta pressió, el ridícul que significava no arribar-hi al govern, l'amenaça d'unes eleccions en les que l'abstencionisme independentista podria ser molt gran, la pèrdua de credibilitat del bloc en general, ha impulsat a fer aquest acord en el que, des del meu punt de vista, es fa una pilotada endavant dels problemes més greus, que era la tutela efectiva o no del president Puigdemont mitjançant l'escull principal de la negociació, que era al Consell de la República, i la desconfiança pues, s'ha salvat els mobles per fer aquest pacte, i a partir d'aquí jo penso que fins i tot dins de Junts per Catalunya hi ha tres postures molt diferents que potser més que la desconfiança entre Esquerra i Junts faran impulsionar aquesta investidura o el govern d'aquesta investidura amb més probabilitat que la pròpia relació entre Esquerra i Junts per Catalunya.
Xavier Torrents.
Bé, acaba de parlar el company i col·lega, de fet, Ernesto Pascual, que millor sentir-lo amb ell, diguem-ne, que és expert precisament en extrema dreta. Contem amb el professor Ernesto Pascual, amb el màster en prevenció de la radicalització de la Universitat de Barcelona. Millor escoltar-lo amb ell ara que Ignacio Garriga, diguem-ne, representant d'aquesta nova extrema dreta populista que tenim en el Parlament de Catalunya. Aquest serà, i vull començar per aquí, perquè de fet avui comença en el Parlament de Catalunya doncs, aquesta sessió amb aquest diputat. Tenim ja un problema, que és la quarta força política. És veritat que els partits polítics catalans doncs, mantindran indiferència i, diguem-ne, defuig d'aquesta força política que és Vox, però tinguem-ho ben present. És a dir, no volia passar de llarg això, i més tenint en compte això, aquesta coincidència ara amb el temps, de que millor, insisteixo, sortir a parlar el professor que tenim en el màster de prevenció de la radicalització de la Universitat de Barcelona, Ernesto Pascual, que no el diputat Ignacio Garriga.
De fet, tots dos ho saben perquè tots dos han estat amb nosaltres durant la campanya electoral, en els mesos posteriors, i ja fa molts mesos que ens acompanyen en aquest programa, tant Ernesto Pascual com Xavier Torrents, i sempre que he tingut l'oportunitat ho he dit i ho segueixo mantenint com a codirector d'aquest programa. Vox, mentre segueixi insultant, menystenint, fent polítiques masclistes i xenòfobes, en aquest programa no hi té cabuda, perquè vulnera els drets humans. Punt. Això és així.
Dit això, anem a parlar del dia a dia. És a dir, el dia a dia és, per exemple, que hem sabut que en aquests moments, i agafo només les xifres de la ciutat de Barcelona, hi ha 956 persones dormint al carrer, i agafo justament, perquè ara acaba de parlar Joan Trias, allò que els hi preguntava a tots els candidats i candidates quan havia la campanya electoral abans del 14 de febrer. Mm-hmm. Avui a la ciutat de Barcelona tenim encara un miler de dones i homes sense llar, i que estan al carrer. Per tant, això també és no política local, que també és una política pública local, per suposat, però és una política pública, diguem-ne, que s'ha d'abordar des del nou govern de Catalunya, el que finalment serà, o si hagués estat un altre. Això és prioritari. Dit això, el govern, i una data que no la poso jo, l'han posat doncs, els firmants, els signants d'aquest govern, que és Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP,
El govern possiblement tindrà un abans i un després l'any 2023. Per tant, el que estem veient és que, d'entrada, tindrem segur una legislatura de 2 anys que més o menys podrà ser estable, una legislatura durant 2 anys que serà, jo crec, perquè a més s'equivocarien si no anessin en aquest camí, però jo crec que serà una legislatura en aquests 2 primers anys veient una Esquerra Republicana que serà, i dic Esquerra Republicana perquè és la que presideix, en aquest cas tindrà la presidència del nou govern, que tindrà un paper semblant, possiblement, al del govern basc, és a dir, a la nova, podríem dir, camí que ha fet també Euskal Herria Bildu i que, en el cas del govern basc, doncs, ho està duent a terme el Partit Nacionalista Basc amb el suport dels socialistes, que és assolir moltes més competències de les que hi ha ara en l'autogovern de Catalunya. Crec que això passarà en aquests 2 anys, però el 2023 és veritat que hi haurà una inflexió. Però no una inflexió perquè ho hagin dit a l'acord signat, en primer lloc, entre Esquerra Republicana i la CUP, que diuen que els 2 anys doncs, s'haurà de reveure què passa, sinó per una altra data coincident. El 2023 possiblement serà ja el final de la legislatura del govern espanyol, al final de la coalició progressista de PSOE Unidas Podemos, i per això, com hi haurà tambors, diguem-ne, electorals, serà un moment en què el que serà la legislatura catalana canviarà, és a dir, passarà de gestionar i dissenyar polítiques públiques, que és el que farà probablement aquests 2 anys, si no volen tenir un govern, diguem-ne, amb ineficàcia, però malauradament el 2023 serà una aturada amb això que ara estan discutint en el Parlament de Catalunya, perquè serà un any de massa excessiu discurs electoral. Per tant, el que jo veig en el nou president de la Generalitat, el número 132, avui, Pere Aragonès, encapçalant aquest govern doncs, d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya amb el suport parlamentari de la CUP, el que ja tindrem és 2 anys, jo crec que d'una tranquil·litat que no havíem vist en els darrers 5 anys, però aquesta tranquil·litat es trencarà possiblement el 2023.
Per cert, que ahir va començar aquesta sessió d'investidura, Pere Aragonès, que en referència al referèndum, al segon referèndum que es vol fer a Escòcia, deia això.
Vull fer com a Escòcia, i m'agradaria que l'estat espanyol sabés fer com el Regne Unit el 2014. Ni més ni menys. Sé que Escòcia se'n sortirà i que tornarà a votar. I sé que el Regne Unit farà tot el possible per seduir els escocesos i evitar democràticament que esdevingui un país independent. I això que és possible a Escòcia ha de ser possible a Catalunya. I això que és possible al Regne Unit ha de ser possible a l'estat espanyol. Que s'atreveixin a guanyar un referèndum i que no tinguin por de perdre'l.
Això és el que deia ahir el candidat per Esquerra Republicana a la presidència de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. Professor Pasqual, fins a quin punt no només és possible un referèndum com a Escòcia aquí, encara, sinó fins a quin punt és possible aquest discurs que fa Pere Aragonès sense que se l'acabi menjant a final o a mitjans de legislatura el discurs de Junts per Catalunya?
Aquí és el problema que volia focalitzar. En primer lloc, el Xavier té la deferència de convidar-me, no? I gràcies a... I, efectivament, estic molt d'acord amb tu, Joan, que, però és un fenomen que està per quedar-se de moment, que és el de Vox, no? I això volia fer aquesta referència. I de lo que m'has demanat i enllaçant-lo amb el que ha dit el Xavier. He dit en la meva primera intervenció que veig un problema greu en la pròpia inclusió interna de Junts pel Cat. I ho dic perquè... privadament hi ha alguns que es denominen dintre del partit Junts per la Cadira, etcètera. O sigui, hi ha 3 sectors molt diferenciats dins un partit que no és partit com a tal, que no té desenvolupades unes estructures d'èlit, d'organització, sinó que ha sigut una acumulació de persones a dintre d'un moviment, no? I a partir d'aquí això pot fer que Esquerra, en aquesta perspectiva que ha marcat el Xavier de les eleccions del 2023, però també no oblidem les eleccions municipals. Uh-huh. I què significa això? Primer, que hi ha una competició, hi haurà una competició, i que Esquerra, si no obté avanços en la taula de negociació i, per tant, per exemple, els indults, etc, etc, això suposarà que la pressió de Junts pel Cat en aquest aspecte i del sector més radical de Junts pel Cat en aquest aspecte passarà factura sobre aquestes paraules que acabes de posar del Pere Aragonès, no? I, per una altra part, això a nivell nacional, però a nivell municipal, la batalla continuarà, perquè competeixen per al mateix sector electoral, perquè la indefinició de Junts pel Cat com a en l'eix d'esquerra-dreta fa que estiguin competint pels votants independentistes que poden votar a Esquerra o a Junts pel Cat, no? I en aquest aspecte, el moviment tàctic de la, del Sartadi renunciant a la vicepresidència és molt significatiu d'aquesta visió molt diferent entre les estratègies d'Esquerra Republicana, que és enxamplar les bases i aconseguir aquest referèndum pactat, i una part de Junts pel Cat, que és la confrontació amb el govern, no? Una confrontació amb l'Estat que ha sigut manifesta i que és l'estratègia que el president Puigdemont ha estat defensant tot aquest temps. Per tant, aquestes paraules, sincerament, i ara faré un comentari extra. Jo no veig a Boris Johnson convocant un referèndum a Escòcia. No ho veig. Amb sinceritat, em puc equivocar, és política ficció, però coneixent el Boris Johnson ho veig molt difícil.
Per tant, professor Pasqual, i de seguida li donem la paraula també al professor Torrents, entenc que pel que està dient és evident que qui arriba a un acord amb Esquerra Republicana ben bé, no és Junts, sinó és la facció de Jordi Sánchez de Junts que ja s'ha començat a separar una mica del que seria la facció de Puigdemont.
Sí, i fins i tot podem veure aquí la fracció de Puigdemont claríssimament, no? Laura Borràs, el Canadell i la pròpia Sartadi. Una altra facció que està al mig de les dues i que
és... Que podríem dir que és el propi Albert Batet, per exemple?
Perdó?
Deia que podríem dir que és el propi Albert Batet, per exemple?
Sí. Efectivament, que poden negociar amb uns i amb els altres, no? O sigui, que entenen, com ha dit el Xavier, que és necessari un govern que ara mateix faci gestió, per exemple, gestió dels fons europeus, sí, claríssimament, no? De la petició d'aquests fons, perquè és molt important, i un altre sector que és més el que representaria l'antiga Convergència, la gent que ha estat en el govern i que consideren molt, molt important continuar en el govern, independentment de la possibilitat o no de convocar aquest referèndum. I aquestes tres posicions estan presents i, per tant, sí, és el que aquesta confrontació em sembla que marcarà molt les relacions del govern, tot i que, i soc d'acord amb el Xavier, que durant aquests dos primers anys, molt probablement per lo que ens hi juguem, que és el fet d'aconseguir fons europeus, donar una imatge de gestió, acabar la pandèmia bé, etc, etc, això donarà certa cohesió al govern.
Professor Torrents.
Doncs bé, agafant el fil del que ara es deia, efectivament, en el cas de Junts, diguem, té tres tendències fortes. Jo crec que precisament, a veure, si aquestes tres tendències, si finalment, cosa que no ha estat així, però si finalment Junts per Catalunya hagués estat en l'oposició, llavors probablement inclús, aquesta formació política que està a les beceroles de construir-se com a partit polític, no? Com a partit polític clàssic, tot i que avui en dia tots els partits polítics ja tenen formes diferents d'organització, però bueno, en aquesta tendència a convertir Junts per Catalunya en una formació política que ja adopta les formes d'una organització pròpies d'un partit polític, si haguessin arribat a l'oposició probablement s'haguessin dividit del segur, perquè haguessin hagut tals tensions. Però bé, quan un agafa el govern, fa que mentre no hi hagi campanyes electorals, tot això estigui més tranquil. Per això jo apuntava, i en el meu cas jo apuntava, doncs, les eleccions generals, quan arribin, que
poden arribar en qualsevol moment, però jo crec que aguantaran fins al 2023, o les eleccions municipals també, seran moments on serà més important el que... Això sempre va fer aquest joc de paraules en anglès, que s'entén millor. Quan la politics és més important que les policies, és a dir, quan la política parlamentària i els discursos polítics i les campanyes electorals són més importants que les polítiques públiques, és en aquest moment en el que dins de Junts agafarà més abrandada el sector Laura Borràs o Josep Costes o el propi Puigdemont de... enarbolar la bandera del discurs, únicament del discurs, i per tant serà un moment en què això serà més important, però mentre duri, diguem-ne, els mesos, que esperem que siguin llargs, en els quals la balança es decanti cap a les policies, cap a les polítiques públiques, en aquí quedarà les coses més tranquil·les. Això no vol dir que no hi haurà cap estirabot, és un govern, pensem, recordem, que ha costat que signin un acord, cosa que ho hem dit en les darreres setmanes, cosa que era inversemblant que triguessin tant en fer un acord, perquè de fet ja estàvem governant en funcions i han governat junts durant molts anys. Per tant, jo insisteixo en que crec que hi haurà estabilitat fins al dia en què alguna polèmica forta o alguna campanya electoral, diguem-ne, s'apropi. Mentre això no passi, doncs, hi haurà aquesta estabilitat, més tenint en compte que recordem que en el discurs que allí va fer el encara no president de la Generalitat, però que serà flamant president de la Generalitat, Pere Aragonès, doncs va deixar clar una postura que, de fet, és estratègicament la millor. Pere Aragonès farà govern amb Junts per Catalunya i amb el suport parlamentari, doncs, vigilant de la CUP, però també va fer, diguem-ne, picades d'ull tant en Comú Podem, de Jéssica Albiach, com el propi Partit dels Socialistes de Salvador Illa, qui, per cert, ja va dir que, malgrat les distàncies amb Esquerra Republicana i amb el govern que hi haurà a la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa ja va dir utilitzar un to, diguem-ne, un to diferent del que havia vingut dient des de abans del 14 de febrer fins ara, perquè va dir que estava disposat que quan hi hagués alguna estira i arronsa entre el govern d'Espanya i el govern de Catalunya, estava disposat a fer de mitjancer i, diguem-ne, que les coses sortissin bé. Per tant, fixem-nos que Pere Aragonès sí, governarà amb Junts per Catalunya, sí, governarà amb el suport parlamentari de la CUP, però també governarà sabent que el govern d'Espanya hi ha el Partit dels Socialistes i Unides Podemos i que comptarà amb el suport més o menys tàcit, segons de quin tipus de polítiques públiques es parli, en el propi Parlament de Catalunya, doncs en Comú Podem i dels socialistes. Jo crec que, per tant, insisteixo, com a mínim, els dos propers anys tindrem una, no dic una calma, però sí una major tranquil·litat si ho comparem amb els darrers 5 anys.
I estan d'acord amb el que dius, Xavi, i amb aquesta relativa calma d'aquests 2 primers anys, també és veritat que hi ha confrontacions encobertes que demostren fils conductors molt diferents. Per exemple, posaré exemples pràctics. La moratòria de les energies alternatives. Clar, els fons europeus són finalistes, estan marcats i precisament van per la tecnificació, la substitució del petroli, etc, etc. Clar, la CUP ha marcat molt clarament un perfil en aquest aspecte, és que va signar aquests acords. Dins de Junts hi ha, sense dubte, un grup que és molt més business friendly, no? Utilitzant també paraules angleses, no? I que estan més propers als empresaris i emprenedors catalans. I aleshores aquí pot haver-hi aquest tipus de confrontacions, en aquest cas, com tu dius, de polítiques públiques, de cap a on ha d'anar la política pública, amb la qual cosa probablement no serà tan extrem com si fos de política pura, ideologia, etc, etc. Amb això estic totalment d'acord amb tu. També el fet de que està molt clar que el paper d'Illa és un paper molt diferent el paper de Ciutadans i ho ha marcat des del primer moment en el to del discurs d'ahir.
D'alguna manera ha tornat... Ernesto, deia, sí. D'alguna manera ha tornat el parlamentarisme català?
Jo crec que sí, o sigui que... Sí, amb una excepció que és la que ha dit... és a dir, ara no estem escoltant el Garriga, però... amb la entradilla ja hem tingut prou, no? És a dir...
Mira, fem una cosa. Mercè Raga, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Joan.
Ignacio Garriga, que segueix parlant, però no sé si ens pot fer un petit resum.
Doncs sí, mira, Joan, si m'ho permets, arrencar la sessió al Parlament, ha començat les seves paraules el diputat de Vox, com diem, Ignacio Garriga, amb aquest discurs. Envio un missatge de suport a la gent de Ceuta que està patint una invasió, el meu suport a l'exèrcit i també a les forces de seguretat. Ignacio Garriga està continuant, com dèiem, en el seu Parlament, entre d'altres, doncs ha dit que avui Catalunya és menys lliure, menys pròspera i menys segura, que els problemes dels catalans uns preocupen molt poc, per això porteu 3 mesos, ha dit, de negociacions entre un colpista i un fugit, i que la legislatura serà curta, perquè no us fieu, ha dit, els uns dels altres. També ha fet referència als tribunals, ha dit, nosaltres estarem als tribunals i serem implacables. També podreu posar pancartes...